Aquesta setmana he llegit d'Orfeu a Monteverdi, assaig sobre música, inspiració, mite i sacralitat. Un llibre esplèndid del músic i catedràtic de musicologia de l'autònoma Josep Maria Gregori, publicat a la nostra estimada editorial Fragmentra. El llibre que comentarem avui, més enllà de parlar i analitzar l'òpera monteverdiana més cèlebre, és un volum que s'adreça als misteris filosòfics més profunds de l'art musical. Gregori i encara la investigació de conceptes sovint massa romantitzats, com ara la inspiració, que relliga a l'art de dialogar amb la divinitat a través d'un repàs més que exhaustiu per les fonts de diversos cultes religiosos. Abans d'entrar a l'anàlisi del relat d'Orfeu, Gregori ens convida a un viatge apassionant centrat en la importància de les muses dins la teogonia clàssica, que després remata amb un capítol encara més fascinant sobre l'origen del mite de les sirenes en relació amb la figura d'Ulisses. Amb tot aquest aparell teòric al sarró, el nostre autor s'acosta a l'òpera monteverdiana posant-se a la pell d'un compositor que, més enllà de genial, se'ns descriu potser com una barreja curiosa de filòsof i alquimista. Aquest és un llibre de gran ambició intel·lectual, però que jo recomano de llegir als malòmens de la nostra tribu, encara que demani esforços, perquè així anirà de concert un pèl més desvetllats. A banda d'això, aquest és un text que té una característica quasi única. El seu autor també és intèrpret, i això l'acosta a una visió privilegiada del que s'escau, on teoria i praxi són una i la mateixa cosa. Quedeu-vos amb nosaltres, que comença la festa. Aquesta setmana he llegit d'Orfeu a Monteverdi, de Josep Maria Gregori, però ho he fet sol. A mi ho han fet el crític Oriol Pérez i el professor d'estètica Jaume Radigales. Sóc en Bernat de Déu i sou a l'illa de Maians, el podcast Dona Llibres.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Oriol, ben tornat.
Hola, bona.
Doctor Radigales.
Què tal?
Com estàs? I Josep Maria Gregori.
Hola.
Molt benvingut i moltes gràcies per aquest llibre. Jo suposo que heu gaudit com camells, no, amics? Perquè aquí hi ha molta teca. A més, és un llibre...
Dels que donen feina, eh?
Dels que donen feina.
Però bona feina.
Però que, a més, et podria portar molts llibres.
Jo, home,
jo diria que cada capítol se'n va...
Sí.
Jo crec que els bons llibres són aquests, els que et porten cap a la lectura d'altres llibres. És a dir, que el llibre obre la porta a un altre llibre, perquè possiblement també aquest llibre, i això ja potser és una pregunta, no?
I
com a conseqüència de moltes lectures i molta reflexió,
sí,
i fins i tot meditació, no?
És el que estava pensant ara quan parlàveu, no? Que aquest llibre ve a ser com un compendi d'aquests 40 llargs anys de classes a l'autònoma d'estètica de la música, que és un tema que sempre m'ha fascinat, no?
Ja en som 4, oi?
Tots els enigmes a l'entorn de la mitologia, la mitologia està farcida d'enigmes, no? Són enigmes que només es poden resoldre des de l'interior, no? No tenen explicacions. És a dir, sempre els dic als estudiants que paguin l'hemisferi esquerre i obrin el dret, perquè és la manera d'entrar en un pensament més parabòlic, més analògic, més simbòlic, és el que ens permet acostar-nos al món dels símbols i de la mitologia en general, no? Llavors, que aquest llibre és el fruit de tots aquests anys de reflexions. Reflexionar també vol dir agenollar-se davant dels misteris, no? És un llibre que abaixa el cap davant dels misteris i que intenta simplement filar una reflexió doncs, sincera, profunda, i ajudar amb el que es pugui, doncs, a col·laborar en aquest sentit.
I també jo diria que és una reivindicació de la teoria o de l'estètica que ara deies, que durant molt temps, ja me'n recordo quan estudiava música, estava molt denostada l'estètica i la història de la música. Me'n recordo que fèiem un any o dos cursos d'una carrera de 10 cursos, i la fèiem amb gent bastant curiosa que ara m'estalviaré de recordar, però era una cosa com, bueno, escolta, tu toca i això dels llibres ja vindrà després. I jo crec que aquest llibre acaba l'Orfeu, però podria acabar amb moltes altres obres, no?
Certament.
Una mica el que tu deies, el teu recorregut intel·lectual, que l'acabes amb l'Orfeu, no? Es podia continuar, potser en molts hores podia continuar.
És que l'estic continuant.
Ah, veus? Ja m'estranyava.
Sí,
tinc
preparat un segon llibre, en aquesta mateixa línia, no?, que vull atacar, doncs, aspectes de la música de Brahms, de Ravel, de Montpou, de Beethoven, de Chopin. Vull dir que tot això encara està una mica verd, eh? Vull dir, només, però crec que un parell d'anys o tres el tindrem a punt, si Déu vol.
Hi ha un dels conceptes inicials que és la inspiració, que jo deia que és un concepte que gairebé sempre romantitzat, però jo crec que tu relligues el seu origen
més
textual, iconogràfic fins i tot, perquè hi ha molta iconografia en aquest llibre.
Sempre que ens apropem a aquests conceptes, jo aconsello, trobo que és aconsellable, agafar el diccionari etimològic. Uh-huh. Etimològic i veure què és el que ens diu, quins factors de significació porta la paraula, no? Estan implícits en la mateixa paraula. Llavors, clar, quan agafes la paraula d'inspiració, doncs ja saps què passa, no? I s'agafa aire, fer-lo entrar a l'interior, llavors, com a símbol d'aquesta inspiració biològica, que ens manté vius inconscientment, per entendre'ns, no? Hi ha un altre tipus d'inspiració més subtil, que és la que ens dona la vida a un altre nivell de, diguéssim, de consciència, no? Per entendre's, no? I buscar testimonis d'aquesta inspiració, que no n'hi ha masses, per cert. En el món de l'art n'hi ha forces, però en el món de la música són els que dulcés. Els de Brahms, que vam publicar en el llibre de Fragmenta, també.
Sí, el de l'Abel. Que va passar per aquest programa.
El de l'Abel.
És impressionant.
Sí. Bueno, sobretot i molt impressionant les declaracions de Brahms, en aquest sentit, no? que surt de si mateix quan compon, que és un... Sí,
Abrams, que era un home tan tímid.
Per això t'ho deia, a mi em va sorprendre molt.
I també em va sorprendre d'aquell llibre, perdona, ara sortim d'Abrams, a Puccini, que em va semblar un testimoni que mai hauria pensat que Puccini tingués aquesta profunditat de pensament.
I amb la contundència que ho diu.
Sí,
exacte. No deixa...
Soc un instrument, soc
un... Exacte.
Sí, la teoria del mèdium, del compositor com a mèdium, no?
Sí. Com el canal, com a vehicle de... de transmissió, no? De transferència, tota aquesta...
De fet, he de pensar que després d'haver llegit aquestes declaracions amb Madame Butterfly, que sempre que era un títol que m'ho havia mirat així, després de la lectura de les paraules de Puccini me l'he escoltat molt diferent, eh? I realment ell deia, li diu, em sembla que li diu Pietro Mascagni, diu, és que aquesta obra està inspirada per Déu.
Sí,
i realment ho escoltes i dius, sí, possiblement tingui aquesta...
Veus, això és un aspecte que a mi sempre m'ha fet pensar que aquestes categories que fem servir per parlar de música religiosa són absurdes.
Sí, clar, sí.
Perquè
és l'opera d'un sacrifici.
Sí. No,
i que diuen que no s'hauria de fer.
Això no entrarem en aquest tema.
Qui diu la Butterfly diu l'Orfeo de Monteverdi, sí, diu la Flor de Màgia de l'Amor. Són obres...
Però vull que tu ho saps més bé, però ja saps que Monteverdi, com la defineix, com una...
com una pregària justa. Una justa pregària, sí. A mi em van colpir molt les cartes de Monteverdi. Jo no ho esperava, la veritat. I vaig llegir-les.
Jo he de confessar que les he llegit i sé que n'hi ha moltíssimes. Sí, diferència que de Bach no coneixem gaire res de Monteverdi, tenim un...
llegir les cites en diverses ocasions.
És que em va sorprendre molt descobrir que Monteverdi predicava l'alquímia. Va ser real de les cartes. A partir dels anys 20...
Predicava, i fins i tot dius que havia fet algun experiment. No sé, una mica matusser, però...
Ho explica. A més, en una carta s'escrivia un metge de Venècia que es deia Di Santis, que diu que era per roig. A més, dibuixa una tenor i explica com l'ha de fer. I llavors parlen de com si s'enviessin substàncies, no? Diu, li preparo una aigua clara, una... és una cosa molt, molt misteriosa. Clar, i justament jo vaig escriure les cartes quan l'estàvem cantant amb el Savall, amb el De Flor, sí, amb la missa nascent de Flor, que és genial.
Sí, la del 92.
Sí, ah, bueno, sí, després de l'incendi també la van tornar a fer.
Sí, aquestes abans. Sí,
la vam fer el 93 i fins al 2000. Bueno, jo vaig cantar fins al 2007, però no és igual. Des de dins agafa una significació molt potent. I parlant amb el Giver de Flo, que era el mestre de l'escena, que és, per mi és un geni, no? Doncs vaig veure que realment aquestes cartes alquímiques de Monteverdi donaven... era la punta de l'iceberg d'una personalitat, no m'agrada dir esotèrica, perquè no m'agrada aquesta paraula, però una personalitat amb una... ho dic per les connotacions que té...
Sí, ara és una paraula una mica xerona. Sí.
Però sí que vaig intuir que allà hi havia unes capes i capes i capes de significació i que llavors vaig... això és el que em va portar a agafar la calculadora i començar a calcular.
Sí, perquè hi ha molta numèrica en aquest llibre també. I el número 5, el número 6, el número 10, clar.
És que, si comences per la data de l'estrena, dius, és un, va ser un 24 de febrer de l'any 1607, dius 24 del, era el dia 55 de l'any, perquè en 31, saps? L'any suma 5, si un més 6 més 7 suma 5. I com veus tota l'estructura quinària de l'obra, amb els 5 estrofes del pròleg,
l'escriptura 5 veus,
escriptura 5 veus, 5 paraules de braccio, o sigui, el número 5 està impregna tot. I, bueno, que és un tema apassionant, que vaig començar a trobar coses que no m'esperava. Vaig buscar el nombre d'or, també, però no vaig saber-lo trobar amb precisió. Jo tinc la intuïció que el nombre d'or està en l'àrea del Presente Espíritu quan canta Sur Laurea Cetra. Dius, està per allà, perquè segons els càlculs, com que hi ha les edicions impreses de l'època, les barres de compàs, si contem per compassos, les barres de compàs no són sempre iguals. O sigui, a vegades hi ha mesures que són inexactes. Llavors, el número d'or volta a l'entorn d'aquesta zona.
El temps localitzat.
Sí, però no m'atreveixo a dir que és aquí, perquè no ho puc dir científicament, no ho puc demostrar, però sé que és allà. Sabem que és allà.
Abans d'això fas un viatge, jo diria, sobretot en el segon capítol, per una mica els orígens espirituals, això que hem parlat primer de la inspiració. Parlàvem primer de l'ontologia de la música, d'aquest misteri. Jo diria que, per parlar en termes jankelevitzians, aquest és un capítol de recerca de l'inefable, no? Que hi ha la música.
Exacte, sí. Una mica, la clau d'aquest capítol sobre el concepte, sobre la idea del sagrat en la música, exacte, el valor ontològic de la música. L'idea, o sigui, el fonament d'això ve de la definició de Sant Agustí. I llegint també el Lleu Ratznikov, no sé si el coneixeu, un professor ja jubiladíssim de la Universitat de París, però un gran antropòleg de la música, parlant amb ell un dia m'ho va comentar, diu, fixa't que Sant Agustí canvia la definició de la música. Primer diu de ciència bene modulandi, i després diu ciència bene movendi. Llavors ell deia, diu, la pregunta que ens hem de fer és movendi què?
Exacte.
D'acord? Llavors, clar, aquí quan entres...
Què és el que remou? O mou?
Exacte. Mou i commou.
Exacte. I remou.
Sí. I és molt interessant tot. Bueno, tot, i a partir d'aquí vas lligant, el llibre va desfilant a partir d'aquesta hipòtesi, per entendre's, no? Fins a arribar potser m'he passat una mica, agosarat a parlar de temes d'energia a nivell quàntic, coses que són ja bastant precises, però també he conversat amb científics, amb metges, amb persones que dominen aquest terreny, i vist que sí, que es podria anunciar d'aquesta manera.
En qualsevol cas, no és... També això ja l'Oriol ja m'ho sabia molt, l'Oriol últimament està treballant molt. Aquí es parla de l'inici pràcticament simultani entre l'espiritualitat o la mitologia i la música, no? Perquè són dos realitats que fins i tot cronològicament i culturalment són consubstancials. No?
Sí, és que moltes vegades jo penso que tenim la taxonomia mental que ens fa dir espiritualitat és això, símbol és això, mite és això, música, jo penso que és una conjunció, és a dir, tot és una mateixa qüestió.
És un tot, sí.
I clar, jo penso que quan diu tot això tan interessant el Josep Maria, clar, és que el mite d'Orfeu és el mite fundacional de la música. Sí. Clar, quan ara els metges diuen doncs dels efectes terapèutics o sanadors de la música, és que això ja estava. Fins i tot altres civilitzacions que han dit, doncs no sé, com es van construir doncs antigues grans construccions megalítiques, com es movien aquelles pedres. Era possiblement a causa del poder del so, the power of music, que parlen els anglesos, no? I després hi ha una cosa que jo diria que va ser quan vaig anar a la roda de premsa quan el Jordi Savall va fer la primera representació de l'Orfeu, i era molt nano, que algú va dir, i no ho he trobat, i n'hem parlat alguna vegada, que Orfeu és la substantivació d'Orfonos, per tant, el so ben bonic que va a la recerca d'Eurídice, que és el judici profund, per tant, la veritat. És a dir, el so ben bonic va a la recerca de la veritat, i això no he trobat mai escrit. És d'aquelles coses que en algun lloc deuen estar, però que possiblement ho corroboren.
Això que ara deia l'Oriol, ho dius també al capítol posterior, dius, la tendència dels mitòlegs ha consistit a presentar una oposició entre mitos i logos en relacionar el primer amb l'hemisferi dret del cervell, l'hemisferi que ens obre el misteri, els espais interiors a la melodia, i el segon amb l'esquerra, l'hemisferi del pensament lògic associat a la paraula, al ritme. Tanmateix, en lloc de separar-los, potser hauríem de tenir a unir-los per conduir el pensament cap a una profunditat major, més enllà del món de la dualitat en què ens trobem immersos de manera inconscient. Una mica aquesta separació que deia l'Oliver.
La inconsciència és dual. Ens manté en la dualitat, no? Totalment. Bé, aquestes paraules no són meves del tot, eh? Vull dir, això ho escric inspirat en Anic de Susanel, que és una autora que tinc molta devoció i que és una gran mitòloga, precisament, no? Perquè llegeix en clau, diguéssim, pot llegir en clau de consonància, de concordança, doncs, les mitologies gregues amb la mitologia hebraica, i això ens dona una gran riquesa cultural.
Després, això que comentava abans, el tema aquest de la sacralitat, la música religiosa, etc., és una cosa que també m'he preguntat molt sovint, que és que fins a quin punt podem definir la música com a religiosa, perquè si entenem la música religiosa com l'ha escrita una determinada creença dogmàtica vinculada a uns dogmes oculta, doncs potser sí que hi ha música religiosa, però potser caldria parlar més aviat de música litúrgica, que és la que és, que està al servei de la mediació, no?
Mira, jo amb això sóc una mica anglòfil, és a dir, prefereixo el concepte de church music com a música eclesiàstica, perquè la música eclesiàstica és la música que es fa a dins del temps.
Sí.
Música profana vol dir fora del temps, sí, sí. Que es fa fora del temps. Ja està. Llavors, música eclesiàstica pot ser litúrgica, pot ser religiosa, pot ser devocional. És a dir, litúrgica si el text és en llatí, per exemple. Llavors, normalment, en el món musicològic, anomenem litúrgica la música que està vinculada amb l'ofici, ja sigui amb la missa o amb el dia, etc. I la música en romans, que també és religiosa, no la podem anomenar litúrgica, perquè no està vinculada. Llavors aquesta és la música interconnectada religiosa. Però jo aquí aquests conceptes els trobo massa relliscosos. Jo prefereixo parlar de música eclesiàstica, i això ho he ensenyat sempre als estudiants. No? Música eclesiàstica, tot allò que té relació amb la música religiosa, litúrgica, sacra, etc.
Ja és interessant això que dius, perquè Bach, només un parell de cantates va utilitzar cantata, i sempre parlava de Kirchenmusik. Sí, música d'església.
Música d'església,
està claríssim. És Kirchenmusik.
És un tema que a mi m'ha funcionat. Des que ho vaig intuir, ho faré servir i trobo que ha anat bé. Vaja.
Hi ha dos protagonistes d'imatge i de concepte en l'obra, que són les muses i les sirenes, que a mi em sembla molt, molt, molt interessant. M'agradaria que em parlessis una mica, i també perquè fas una investigació sobre, abans que deies que hem d'anar a veure el Coromines més sovint, sobre l'origen mateix de la paraula sirena, que a mi m'ha semblat apassionant, que no el coneixia.
Sí,
no?
Sí. Bé, jo em vaig enamorar de les sirenes a través d'Emmanuel Dockvors, que és un...
Sí, que ens calcites a Mansalva.
És que aquest llibre té tres... A mi no m'heu d'atribuir cap mèrit. Jo l'únic que he fet ha sigut com jugar...
Catiló, n'hi ha molt, no?
Lluís Catiló, Emmanuel Dockvors i Emmanuel són els tres, diguéssim, el trípode amb el qual jo he pogut construir aquest llibre, no? I les intuïcions que les classes, doncs, m'han anat fornint al llarg dels anys, vull dir que tampoc. I sobre les sirenes, clar, que amb el grec seiren és lligam, és corda. Ell avui segueix una hipòtesi de Berard, de Víctor Berard, que va ser un gran humanista de mitjan segle XX francès, que és el primer que va establir el text de l'Odissea en grec. I Berard deia, sí, diu, i a més de Seirin, també, si se li afegeix, o sigui, si mirem l'etimologia hebraica, Shir és cant, i Shiren és estar lligat per... O sigui, lliga l'etimologia hebraica amb la grega. Siren és estar subjectat, quedar atrapat, enganxat, com les mosques a la mel pel cant. Però la seducció d'un cant que...
Sembla tan bo que sigui inventat, oi? I si enganxat pel cap...
Seduït
pel cant. Clar, és que això en el mite d'Orfei que és claríssim, no?
I ara no em puc estar perquè jo havia estudiat amb el Josep Maria, em sento no només alumne sinó deixeble, i em surt la pregunta... I em surt una pregunta com si estiguéssim a classe, i això és veritat. I què ens pot voler dir precisament l'Odissea quan precisament Ulisses es fa lligar al pal del vaixell en el qual per aguantar el cant, i en canvi tota la resta els hi fa posar els taps de cera perquè no ho escoltin?
És una pregunta molt interessant, no sé si te la sabré respondre. Pensa que Ulisses fa això no per motu propi, sinó perquè la deessa Circe li ha aconsellat. O sigui, Ulisses és savi en el sentit que segueix els consells dels déus, per tant És, comencem per aquí. O sigui, ella fa això perquè Circe li diu, si passaràs per l'illa de les sirenes, i a més a més li diu, i tu escolta si vols. O sigui, li dona llibertat per escoltar o no. O sigui, ell també s'hauria pogut tapar les orelles i passar de llarg. Però fes-te lligar, aquí hi ha una riquesa de simbologia enorme, perquè lligar-se al fonament basal de l'ésser. És a dir, ell passa lligat al seu fonament, al seu harmònic principal. Okay? O sigui, ell passa sostingut en el que els presocràtics parlaven de la tetractis. Uh-huh. O sigui, ell passa vertebrat sobre el seu fonament. Només així es pot escoltar el cant de les sirenes. I fixa't que les sirenes, quan el veuen venir, li canten "Tídols dels aqueus", "Glòria dels aqueus". Per què? Perquè saben que és l'únic que pot sostenir el seu cant. O sigui, elles estan necessitades de reconeixement, de retorn, per dir-ho així, no? Perquè els comuns mortals no podem sostenir aquest cant tan elevat i tan profund.
És molt agut, a més a més.
Que és agudíssim.
És agudíssim.
I que el bos el relaciona amb el serpent, amb la veu del serpent del Gènesi, que també tenia una veu que era un xiulet, que era xiuladissa. No? Que per això m'imagino jo, i això és una altra hipòtesi que també m'aventuro a posar, que segurament el cant femení era prohibit en les liturgies cristianes antigues per no associar-lo precisament amb el cant del serpent o amb el cant de les sirenes. No tenia res a veure amb temes de gènere.
Això ve de Sant Pau, no? Que ho diu. Perdó? Això ve de Sant Pau, no?
Sí,
una carta als Corintis. Que és el que donarà pas als castrats, precisament. Com que les dones se poden cantar, no?
Bueno, i els nens petits.
Els nens petits.
Els blancs i les veus agudes masculines, que no cal ser castrat. Sí.
Llavors, aquest relligar-se a través del cant és el que et serveix per analitzar o per aproximar-te a la lectura de l'Orfeu, no?
Sí, és que per mi està tot lligat, això. Està lligat. Igual que, per exemple, fixa't que les sirenes i les esferes són com dos aspectes, són com dues facetes d'un mateix mite. Plató, en la República, situa les esferes en el somni d'art de Pamfília i a sobre de cada esfera una sirena. Què vol dir això? I a més diu que estan en harmonia. O sigui que hi ha unes sirenes harmòniques, hi ha unes sirenes benèfiques, hi ha unes sirenes lògiques, entre cometes, en el sentit grec. No? Per tant, no són tant les sirenes, sinó és més la nostra capacitat d'aproximar-nos a elles el que fa que aquest cant pugui ser perillós o no.
I tota aquesta tradició de pensament està lligada també amb l'Orfeu perquè fa el seu llibretista, que això ho expliques molt bé, però també pel mateix Monteverdi, que dius que està diguéssim, imbuït d'aquestes corrents filosòfiques.
Home, Monteverdi era un home d'una cultura enorme, no? Segurament coneixia l'Orfeu de Poliziano, que s'havia fet a finals del 15 a Màntua també, no? El mateix acord. Jo estic segur que Monteverdi coneixia els escrits de Massimo Ficino, de Pico della Mirandola, tots aquests cabalistes, armatistes, aquestes persones que ja buscaven aquesta concordança meta, no sé com dir-ho, meta filosòfica entre totes les tradicions de la
humanitat. És que més que neoplatònics, o també són neopitagòrics,
sí,
en aquest sentit, clar, al meu entendre.
Clar, clar, i el número ja està implícit a tot arreu, no? Perquè el número deixa de ser una representació d'aquest principi.
El que sí que és curiós, que la historiografia musical ens ha parlat molt d'aquesta idea del somni, de la Camerata de Bardi, de reconstruir el que eren les antigues tragèdies, però en canvi s'ha parlat tampoc d'aquest aspecte de catarsi, de tragèdia, de ritual, no? Que clar, quan tu apel·les en això, Pico de la Mirandola, tota aquesta gent, i el Marsilio Ficino, dius, és que clar, això hi era implícit.
Clar, és que el que busquen també és un nou ritual, l'òpera és un nou ritual.
De fet, per això és tan interessant la mise en escena del De Flo, perquè de fet ell la concep com un acte litúrgic.
Sí.
No com una òpera barroca, va molt més enllà de l'òpera barroca.
Sí, hi ha una estètica pastoral, però el fes és litúrgic.
Fixa't, si mires l'escena, veuràs que al fons què hi ha? El temple de Delfos. És el temple. Orfeu va vestit de vermell, és el foc. És el foc de l'univers, és la paraula, és el verbum. Ell sempre està en el centre de l'escena. Detalls així, com agafa la lira, Jo me'n recordo que el Defloo li ensenyava en el Furio a agafar la nina.
Ah, sí.
I, si mires altres Orfeus, veus que porten la nina.
Sí, com, sí, com una maleta.
Com
sí.
Que passa això.
I ella diu, no, diu, has d'agafar la nina, les agafa així.
Com si l'abracessis, clar.
Sí, perquè...
Recordava moltes imatges iconogràfiques. Sí.
Bueno, iconografia, les danses, de totes les, sí, totes les ballets que hi ha, les figures amb què queden en els moments que s'acaba...
Són de pintures, clar.
Estan tretes del Giorgione i el Tintoret. O sigui, brutal. O sigui, hi ha una feina allà dins. Això la gent no ho sap, però en canvi això arriba. Sí. Perquè la bellesa...
I en parles molt, això també hauries d'explicar. Jo penso que aquest llibre, a part d'aquests tres fonaments que parlaves dels tres autors, i també implica molt el fet que tu vas cantar amb la Capella Reial de Catalunya com a membre del cor. No?
Sí, bueno, això estic agraïdíssim i tota la vida a mi em va canviar, jo crec que em va canviar la vida bastant, el fet de viure l'Orfeu per dins, perquè clar, pensa que no és un concert, són molts concerts, són moltes representacions, i quan estàs dins del teatre tens més ganes d'estar dins que d'estar fora. Crea una atmosfera, té una màgia impressionant, no? Que jo ja estava pensant jo l'endemà per tornar a entrar, i quan entraves al Liceu i ara com, bueno, torno a estar com peix a l'aigua, no? I a l'observar-ho des de dins te n'adones, me'n vaig adonar, per exemple, que fixeu-vos com va col·locar els cors,
sí, i el fossat i com entrava ell, me'n recordo,
sí. Sí.
amb una capa,
sí, sí. Sí.
Això va ser potser una cosa més
bueno,
escolta, tothom té el seu ego, no passa res.
No és un tema d'ego,
no creus? No?
No, això és un tema d'abocar aquesta presència.
De fet es començava a tocar abans que ell entrés, me'n recordo, sí. Els percussionistes davant
de Màntua, sí. La fanfarra,
bueno, sí. D'això també se n'ha parlat molt i trobo que és cert,
evidentment. Pregunto, vull dir, sembla...
Sí, eren els tres timbres, sí. Del Liceu, ai, del Palau, del... Uh-huh. No. Però hi ha més que això. Hi ha més que això.
Perquè, per exemple, aquesta mateixa fanfària també l'utilitza amb la Festa de la Verge.
Però mira tu la tocata, com està estructurada. 9 compassos.
Ah. 3.
9 muses.
Clar.
Tres vegades, múltiple de 9. 9x3, 27, 7 i 2, 9. Després mires l'estructura melòdica i harmònica. Una quinta melòdica. Una quinta harmònica, el vulgar i el basso, que aguanten... Són el fonament basal d'Ulisses, entens? Fan aquesta troncalitat. Està tot trebat.
Hi ha una cosa també molt interessant respecte a quan parles de l'Orfeu, quan parles del pròleg, que és la música,
sí.
Que clar, l'obra immediatament anterior, que és l'Eurídice de Peri, el pròleg és la tragèdia.
Sí.
És com que hi ha una voluntat de
trencar
de
dir...
Peri el que diu és, bueno, ara continuem, allà on ho havíem deixat, sí. 1.500 anys enrere, ara ho reprenem. I sóc jo la que ara us portaré el clam d'Orfeu i tal, sí. Però... en Monteverdi és la música, per tant és, ara us ho explicaré d'una altra manera, és a dir, això ha canviat,
és, no? Que la música és l'encarnació de les nou muses.
Exacte.
No és un personatge,
sí.
Personatge simbòlic, tot és simbòlic aquí, no? El que us anava a dir abans, i els pastors, fixeu-vos que els dos cors estan posats
aquí, és on anava jo,
entre l'escena,
sí.
I el... Va, llavors què passa? Que aquests pastors estan posats en unes roques que, si heu vist el que hi ha en l'escenari, hi ha tots uns núvols foscos,
sí.
Recordeu?
Mm.
Que continuen en les roques, la mateixa tonalitat. És tot això aquí.
Sí, he dit aquells miralls que reflectien la,
sí,
sala.
Sí, això ho va fer el Defloo per recordar la sala d'Especchio.
Exacte, la sala de l'Antra. No?
Però aquests núvols que lliguen amb les roques, fixeu-vos que en les roques ens hi posem els pastors, el cor de pastors. I el cor de pastors, l'únic que estem fent és la moral eclesiàstica. És a dir, estem comentant, des del punt de vista moral, el que està passant en l'escena. Orfeu és el verb. I els pastors són com els exegetes del verb, que amplifiquen aquests... És a dir, amplifiquen el missatge del verb per als oients, per al públic. No? Després, tots aquests cors que hi ha, sobretot els de l'infern, són tots morals, no?
Sí.
I la virtut és un raig de celeste i pura, etc. I fixeu-vos en aquell cor, hi ha un cor que a mi em fascina molt, que és el més petit de tots.
Sí, ara t'anava a preguntar per
que
això, perquè
l'analista... Que està al centre de l'infern. estan just al punt mig de l'infern. I és aquell cor que diu amor i pietade, oggi han vinso l'infern. L'amor i la pietat han vençut l'infern. I aquí és on jo veig el Monteverdi alquimista.
Que és un, jo me l'he escoltat, perquè l'estava llegint, l'he escoltat. Hi ha una versió de Gardiner, boníssima, que em sobtava la força del cor. El feien pràcticament cridant, com el Monteverdi cor pot fer qualsevol cosa, no? Però, sí, sí. Però el feien especialment trompetero, i jo pensava per què, i després a l'home el que llegeixes penses, clar,
sí, segurament li he volgut donar aquesta força,
li he volgut donar aquesta força molt, molt nasal, sí. Molt...
Sí. És curiós que tu dius cor a mil, que sempre, i ara fa uns dies que parlàvem del silenci a propòsit de Divisí amb el Jordi Camell, sí. Jo me'n recordo el Aicaso Cervo, el cor quan hi ha la mort d'Eurídice, la missatgera, la sinfonia aquella dels violins, allò es creava un silenci al Liceu, però es quedava mut. Que deies, era molt... La segona vegada ja no passava tant, la segona representació, però la primera, jo me'n recordo una cosa, però...
Mira, aquesta sinfonia, que és la que tanca tot aquest acte tan dramàtic, aquest final dramàtic, nosaltres els pastors anàvem...
Anàvem desfilant.
I hi havia pastors que anàvem plorant cada dia. De l'impacte que té aquesta música. És tan conmovedora, tan profunda, tan... Arribàvem als camerinos tots fent... I el silenci. Fixeu-vos en el silenci de l'última estrofa del pròleg. És un silenci que no té resolució harmònica. És a dir, el deixa penjat en la subdominant, en l'Uena, el deixa penjat alt. In su camin s'arresti... Queda així. Llavors ja... Llavors què passa? El de Flo, això ara és una intuïció meva, eh? Jo això, amb ell no ho vaig arribar a parlar, això no em va donar temps tampoc. Però jo crec que el de Flo va pensar, en aquell moment en què la Montserrat Figueres, en Pau Descansi, en aquell moment es gira cap a l'escena, si ho heu vist, i els pastors ens despertem per començar a caminar, és un símbol de la transmissió que ella fa de la seva lira, que la música, les muses fan de la lira a Orfeu, del qual nosaltres en som com un símbol, una imatge. I és aquell moment en què ella gira, és quan nosaltres alenem l'aire de la seva expiració, nosaltres respirem l'aire de la música i per tant podem començar a cantar. I en aquest silenci, es produeix en el silenci, és el ropatge del secret, per entendre.
O del misteri.
I en aquest silenci
és l'espai que hi ha després de la pregunta,
es produeix el pas de la lira de les muses a Orfeu. Perquè la música desapareix de l'escena pel mig, si us recordeu, i després el cassoler és Orfeu. És el silenci indica aquesta transmissió.
Hi ha un altre moment que vam deixar molt sorprès quan li diu la tua Eurídice morta i ell diu oime. Aquest oime és talment la sorpresa quan et diuen amb tu s'ha mort aquest.
És terrible.
Clar, però això és música de 1607. És a dir, que...
I quan veus els antecedents d'aquesta música i el salt que ell fa i 40 anys després escriu, ui, penses, és al·lucinant, perquè en el cas de Mozart, de Bach, sí que hi ha antecedents més formats, però hosti, és que abans de... és com si el primer filòsof ja fos Hegel, no? Que després d'Aristòtil vingués Hegel, no? aquest tio, dius, penses, jo a vegades sento els motets i penso, d'on ho ha tret això? És un misteri.
D'una potència, d'una força, Monteverdi és immens, jo és dels meus preferits, també és veritat.
Es nota.
No, i les vespres, és una meravella cantar les vespres, és com un altre Orfeu, però amb una altra dimensió litúrgica. És magnífic.
Que és curiós que fa uns dies ho comentàvem, que moltes de les melodies que utilitza amb l'Orfeu són préstecs directament de Caccini. És a dir, que els agafa, vull dir que per tant tots aquells que van anar escoltant eren melodies que ja coneixien. Totes, això s'ha de quedar a mirar, però la teva impressió és
el que passa, que la situa en un nivell de dramatisme que no té res a veure, clar.
I després un treball que fan junts amb Estrigio, amb el llibretista, és brutal, perquè està tot trabat. És com si... Jo crec que buscaven aquesta unió del verb i la paraula, de crear aquesta llengua una, uh-huh, que diuen els mitòlegs, en la que la música i la paraula estaven juntes. Encara no sabia... La paraula encara no havia dit cap mentida. No s'havia separat de la música.
No sé si t'atreviries, llavors, en aquest segon llibre, en aquesta segona part, per transposició lògica, de parlar de l'altre gran Orfeu, que seria el de Gluck, on també hi ha tota una reflexió sobre el drama, la submissió de la música a la paraula, etc, etc.
Potser sí, no t'ho seria.
Mi seria interessant, no?
Com a estic molt atrapat, per Monteverdi, sí. Tal com ell veu el mite.
Clar,
no?
Clar.
Suposo que sí. No,
I l'altra cosa és aquell dubte que tothom diu que va commoure tant, que va ser l'altra obra que va venir després, que va ser l'Ariadna,
sí,
que va ser guardat
el Lamento, en
tant la versió de Vidal com l'altra, i feia una cosa que a mi sempre em deixa molta por, que és això que hem dit, que a vegades la música es pot avançar al curs del temps, és a dir, al cap d'uns mesos mor la seva esposa Clàudia, és a dir, que hi ha una pèrdua Monteverdi, sí, que gairebé
anticipa el temps. Doncs escolteu, d'aquestes i moltes més coses parla aquest llibre magnífic. En Josep Maria l'escoltaríem hores i hores. Quan aquest segon llibre es publiqui, no sé si es fragmenta, jo suposo que potser sí.
M'agradaria que sí, m'agradaria que sí.
Parlarem amb els fragmentes. Tornaràs i ens seguirem parlant. Hem disfrutat moltíssim i ara, escoltar l'Orfeu, una vegada. Moltes gràcies per venir.
En la versió del Jordi Sol.
I tant, sí, a més a més, per qui es compri el llibre, veurà que està citada amb el seu link de YouTube, sí, i és accessible a les xarxes. Josep Maria, gràcies. I senyors, moltes gràcies.
Gràcies.